Ràdio Estel.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bon dia, amics. Benvinguts a aquesta nova edició d'Església d'Urgell, on ens preparem per a fer una altra mirada a la nostra diòcesi. Ens fixarem avui en l'espai de silenci que d'ençà uns cursos s'està duent a terme a l'Escola Vedruna de Puigcerdà. En parlarem amb la seva creadora, la germana Maria Vinyes, religiosa vedruna. El testimoni de fe ens vindrà a través de mossèn Cinto Busquet, prevera del moviment dels focolars a Puigcerdà. La glossa dominical del nostre arquebisbe, Joan Enric, tancarà el programa, com sempre. L'Àlex Alsina té cura del control de so. Els parla Maria Marín. Som-hi, doncs!
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Va enterrar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
I com els anunciàvem al sumari del programa, la mirada que farem aquesta setmana a una de les nostres realitats diocesanes la fem avui a l'espai de silenci que durant aquest curs escolar s'està duent a terme a l'Escola Vedruna de Puigcerdà. Creiem que té quelcom d'atractiu i novedós, moltíssim, i volem conèixer-lo de més a prop. Hem convidat per a parlar-ne a la germana Maria Vinyes, religiosa vedruna. Hola, bon dia, què tal?
Bon dia.
Encantats de tenir-la aquí, perquè sabem que té molt d'èxit tot això amb els nens, que vostè té molta destresa amb els nens, que sap com tractar-los. I com us ho fa per haver muntat aquest espai de silenci amb nens? Explica'ns una mica com va sorgir la idea d'aquest espai.
Jo t'explico des de l'inici.
Sí.
L'inici va ser aquest, que jo vaig dissituar el 2008. Em vaig jubilar. La congregació em va oferir fer un curset d'espiritualitat. Uh-huh. Amb aquest curset d'espiritualitat vaig conèixer la cançó Agassé. A mi em va frapar profundament. I les quatre paraules que deia de l'Agassé me les feia meves. I li demanava al Senyor, doncs, que em fes veure, que em fes entendre què és el que jo podia fer en aquesta nova etapa de la meva jubilació. Què podia fer jo amb els nens i a l'escola. Això era pel febrer. Li anava demanant. Fins al setembre no vaig trobar la resposta. Però jo, insistint, el que vulguis, Senyor, el que vulguis, però que jo sàpiga què és el que tu vols. I ja havien començat els professors de la preparació, que era pel setembre, jo encara no sabia què volia el Senyor que jo fes. Amb aquestes, a l'hora de la pregària, sento profundament que em diu: Maria, vull que aportis a mi els alumnes des de P3 fins a quart d'ESO, per explicar-los, per ensenyar-los, perquè coneguin el meu amor. Em vaig quedar i dic: i com ho haig de fer, Senyor? Com ho haig de fer? I la pregunta ja estava feta. Com ho haig de fer era, si no tenia alumnes a llavors, per tant, com ho podia fer? Ho vaig anar pregant, ho vaig anar reflexionant, i a mica s'anava donant els passos que jo havia de fer. Aquests passos va consistir en dir als professors de religió que em podrien deixar una quarta part de la classe de religió. Des de P3...
Del temps.
Des de P3 fins a quart d'ESO, voldria dir que hi haurien quatre grups, en total 52 grups, un total d'alumnes de 400, més o menys, i que cada setmana passarien 13 grups, un grup de cada classe. Bueno, ja veieu alguna cosa. I què? En què consistirà? També van anar sortint. Podria ser que els hi podries oferir espai de silenci. Ja tenia una altra cosa. Espai de silenci. No estava gens preocupada. La veritat és aquesta, perquè en sentia instrument, en sentia que el senyor en feia el seu instrument. Ja tenia espai de silenci. I on t'ho faré? Doncs la capella. A més, tenim la capella en l'escola de Puigcerdà, que és molt petitona i és molt acollidora. L'espai de silenci estarà allà, a la capella. Em vaig parlar amb el provincial d'això que jo havia sentit interiorment. Diu, hòstia, els de 3 anys. Jo no havia tractat mai amb petits. I llavors dic, no ho sé, jo sento això. No ho sé, doncs endavant. Em feia... Llavors ho havia de preguntar al director de l'escola. És un like? I em contesta d'aquesta manera. Jo li vaig fer aquesta proposta. Dic, mira, sento això. I oferiria això si és que a vosaltres us assemblés bé. Li acabo de proposar, s'aixeca i em diu, això és el sentit de l'escola, tens tot el meu recolzament.
Que bé, no?
Això és admirable. És que si no hi hagués hagut això, aquí no hi hauria espai de silenci. Actualment no hi seria. I diu, tu mateixa parla amb els professors de religió. Ho vaig fer-ho. És que tot això es va fer, ja dic, en un dia. De parlar-ne i d'organitzar-ho va ser un dia. I què faràs? Em va dir, dic, no ho sé. Només sé fins aquí que et sembla que podria fer-ho d'aquesta manera. Vaig anar, com que hi eren tots els professors, perquè eren de preparació de curs, vaig anar amb els professors i els hi dic, els hi proposo. I tots em van donar el recolzament. I fins i tot una professora em diu, si els grans veus que no te'n fan cas i que, vaja, que no hi estan d'acord, tu no pateixis. I dic, mira, dic, voleu que us digui, no pateixo gens ni mica perquè això és del Senyor. I si el Senyor vol, ja m'anirà portant i donarà el resultat o que ell vulgui. Bueno, que sí. Vam fer horaris. Un cop van tenir els horaris, diu, i què es tractarà? Dic, no ho sé. Ja tenia organitzat
tot això. O sigui, que vostè encara no sabia què hi havia d'oferir.
No sabia el que havia de fer. Només ho anava fent segons s'anava donant.
Els passos que anaven fent,
però... Els passos s'anava donant. Els anava fent, no quedava parada. Un cop ja vaig tenir els horaris, llavors era demanar-li al senyor què haig de fer. I aquí va ser com ho havia de portar-ho a terme.
I s'està fent això des del curs...
Fa 4 anys.
4 anys, ja.
Cursos, des del primer dia. D'aquell ja, que ja ho vaig sentir-ho jo interiorment, doncs ja s'ha posat a seguida en marxa. I vam dir, mira, si és de Déu, això continuarà. De moment, es nota que és de Déu. Es nota. Sí. Ha tingut molt bona acollida, tant de professors, com d'alumnes, com de pares. A més... Els alumnes saben que és voluntari.
Sí, sí. I quin objectiu tindria aquest espai?
L'objectiu que té està també ja en la programació de centre. La programació de centre ja hi està posat. És proporcionar a l'alumne un espai de silenci perquè reflexionin, donar que la vida hi ha tantes ofertes, estan ocupats.
Sí, sí, sí.
I llavors oferir-los aquest espai per trobar-se ells mateixos i, sobretot, trobar la presència de Déu que habita amb ells.
Sí, sí.
Perquè quan jo vaig dir això d'espai de silenci, una frase que jo sé que vaig dir, dic, però no serà un silenci buit, serà un silenci ple de Déu. Aquest era l'objectiu. I ells venen, accepten tot el que estem fent. Mínim que se'ls demana. Que hi hagi un silenci absolut extern. Internament cadascú sap com ho viu.
Però se'ls introdueix amb algun text?
Sí.
O és hi ha algú que fa una mica acompanyament, lògicament, no?
Res.
Bueno,
sí, no, jo. Jo sóc el
vostè
que ho porto.
Va.
I de la manera que ho porto és de la següent manera. Jo no faig planificació de tot el curs. No el faig. I com que no faig planificació, jo ja em fio que el senyor m'anirà guiant què és el que convé. La primera sessió, que va ser la que va entrar en bon peu i aquesta és la que segueix. Temes, què era estimar. I així, una altra vegada, doncs, sóc la porta i truco. Tinc ja, però cada mes ja dic, quan haig de començar el mes, llavors hi ha un tema, i sobre aquell tema no hi estic esclavitzada, tampoc. És una pauta. Sí, i a més, amb una cosa que és molt gratificant, que quan vaig a la classe em veuen de seguir i diuen, em toca a mi, em toca a mi. I estan contents.
Sí, sí, estan si desitjant d'anar-hi, oi?
I els grans igual.
Sí, 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 sí.
Venen, si se'ls ja fa dies, per exemple, ens toca a nosaltres. Això és gratificant.
Sí, sí, i tant.
Una anècdota. Puc explicar una anècdota?
Brevíssim, perquè ja estem ja sobre el temps. Digui, digui, molt no, breu, eh?
Sí?
Molt breu, molt breu, sí.
Quan teníem el tema de soc a la porta i truco, jo els hi manifestava que era un toc d'alerta, que el Senyor ens avisava de que està sempre a la nostra vida. I dic, mira, jo us dic un secret. Jo, com que tinc aquesta sort, que estimo molt a Jesús, ja li dic a Jesús, ja ho saps, la porta ja està oberta, no cal que em truquis. En aquell moment, llavors, vam fer reflexió. I un cop vam fer la reflexió, què li dieu a Jesús? Que us crida i us diu, estic en el teu cor. I llavors aixeca la mà, després d'una estona de silenci, aixeca la mà i diu, fa així. Es posa la mà a la butxaca i mira fixament i diu, Jesús, aquí tens la teva clau, la clau que és teva, però per obrir el meu cor. Obre sempre que vulguis.
Quina edat?
Aquesta era de primer, de primària, fan quart de primària, perquè és el quart, i encara surt aquesta frase quan diuen, té la nostra clau.
Sí, sí, sí. Molt bonic, eh? Germana Maria Vinyes, gràcies per haver-nos explicat i també doncs, aquest espai de silenci, i la felicitem per aquesta iniciativa que va ser des Jesús, en definitiva, com vostè ha dit. Molt agraïts, eh?
El gust és meu i gràcies per haver-me donat aquesta possibilitat de fer-ho extensiu.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I com ja els hem anunciat, el testimoni de fe d'avui ens l'ofereix mossèn Cinto Busquet, que és prevere del moviment dels focolars i des de fa 3 anys treballa al Bisbat d'Urgell. Viu actualment a Puigcerdà. El saludem. Bon dia, mossèn Cinto.
Molt bon dia, Maria.
Gràcies per accedir a la nostra petició d'oferir-nos el testimoni de fe, que, en definitiva, és molt bonic donar-lo, però també s'han d'explicar coses molt internes de la persona i, per tant, s'han d'agrair perquè a vegades sempre són una llum també pels que ens envolten i, en aquest cas, pels qui ens escolten. Jo li preguntaria, fent una mirada retrospectiva a la seva vida, com ens explicaria vostè què és la fe?
Si penso a la meva experiència personal, diria que la fe per a mi ha estat aquesta obertura radical, aquest algú que sento que des del més profund de mi mateix em crida contínuament a viure la meva existència amb la màxima intensitat i que m'empeny a donar el millor de mi mateix per als altres en el moment on visc, en la situació on em trobo. Per tant, la fe com aquest impuls més íntim, més profund, de viure amb autenticitat, en diàleg amb Déu.
Recorda històricament el moment, moments, lloc, presència, que aquesta fe es fes més visible en la seva vida o més conscient, diguem-ho així,
sí,
també.
Sí, clarament, clarament. Bé, jo he nascut i crescut en una família cristiana, dels pares tenen una fe molt ferma, per tant, la fe l'he rebuda dels meus pares en un context d'una família cristiana, però ara, amb els meus 51 anys, doncs, clarament, jo he viscut el moment de la gran crisi de fe en el context social, i que, per tant, doncs, si no hagués tingut a l'edat de 13-14 anys una ajuda exterior a la família que m'hagués motivat, no sé si me n'hagués sortit per fer l'opció cristiana. En aquest sentit, quan jo estava estudiant a La Salle, a Girona, va haver-hi un mestre que va ser de gran ajuda per mi, perquè recordo com si fos ara el dia que ens va convidar en el seu despatx a 5 alumnes. Teníem 13-14 anys, en aquell moment érem de 8a bàsica, i ens va parlar de Jesús, ens va parlar qui era Jesús per a ell, ens va parlar com ell tractava de viure en el dia a dia l'Evangeli i ens va proposar, voleu viure l'Evangeli amb mi? Jo recordo que aquell dia vaig tornar a casa i li vaig dir a la mare que estava preparant el sopar, mare, he decidit de ser cristià. Jo considero aquest dia, encara que era molt jovenet, el dia en el qual jo vaig fer la meva opció pel Crist i que vaig començar a viure de fe i a viure en aquest horitzó en el qual Déu realment en el meu dia a dia seia present.
I clar, aquesta fe ens porta a la caritat, com diria el papa Benet XVI. No es pot desvincular, ho sabem, la fe de la caritat. Vostè, això, com ho veu i com ho viu en la seva vida?
O també el que explicava abans surt també de la meva experiència, en el sentit que de jove a l'institut, de jove a l'universitat, tractant doncs, de tenir un compromís cristià ferm amb d'altres companys, tractant doncs, de deixar-me interpel·lar per l'Evangeli, que va ser entendre que ser cristià volia dir viure aquest últim manament que el Crist ens ha donat, que ell diu que és el seu manament, que és el manament nou, que ens estimem els uns als altres tal com ell ens ha estimat. Per tant, és inconcebible dir que creiem en el Crist, que creiem segons el cor de Déu que ens manifesta el Crist, si no vivim en l'amor, si no posem en pràctica aquest amor en el nostre dia a dia. Per tant, fe i caritat, fe i amor, són com dues cares d'una mateixa moneda. I certament, com més creiem, més som capaços d'estimar, i com més estimem, més som capaços de creure. Perquè Déu és amor i, per tant, com més ens obrim a aquest Déu que no només ens estima, sinó que és amor en ell mateix i que ens comunica la seva essència, que és l'amor, més després nosaltres tenim aquest amor per donar i podem estimar. I al revés, com més estimem, encara que no en siguem conscients, més deixem entrar Déu a la nostra vida i més es fa evident que el que creiem és una realitat.
L'hem presentat dient que pertany al moviment dels focolars. Quin significat ha tingut aquest moviment en la seva vida?
Per mi ha estat essencial en el sentit que el moviment dels focolars és un dels diversos moviments nascuts al segle XX on els seglars també tenen un gran protagonisme, on es posa molt en evidència la vocació cristiana de tots, on es va al cor de l'Evangeli i especialment és un moviment catòlic però que després també s'ha desenvolupat com un moviment ecumènic, un moviment també que treballa amb altres religions, amb persones de bona voluntat, sense una fe religiosa concreta. I per tant el meu catolicisme, la meva opció cristiana en l'Església Catòlica ha anat agafant, em podria dir, el tarannà del Concili Vaticà II. Aquest any estem celebrant precisament aquest any de la fe en ocasió dels 50 anys de l'obertura del Vaticà II. Jo podria dir que he estat forjat amb un cristianisme postconciliar gràcies precisament a la meva participació des de molt jove, des dels 13-14 anys, en el moviment dels focolars. Un moviment internacional, per tant, que això després també amb el temps m'ha portat a viure molts anys al Japó, a viure també uns quants anys a Itàlia, per tant, a poder fer en primera persona una experiència d'universalitat de l'Església i del missatge de la fe cristiana.
Què va representar per a vostè l'experiència de vida al Japó, ja que ho ha dit, si no li importa dir-nos en alguna cosa?
Doncs va ser un repte, va ser un repte molt gran, en el sentit que després vaig arribar amb 25 anys, després de viure sempre en un context culturalment cristià, catòlic, Catalunya, Itàlia, vaig viure un any de formació abans d'anar al Japó, a Suïssa, per tant ja era un context protestant catòlic, però sempre cristià, i llavors arribar de cop a una societat on els cristians érem una minoria i que hi havia una manera de veure el món on Déu, el Déu creador, el Déu personal del cristianisme no hi era, i que per tant va representar un replantejar-me radicalment molt a fons el que jo creia. I en aquest sentit, també confrontant-me molt a fons, sobretot amb la tradició budista, també amb la tradició japonesa xintoista, però sobretot Vaig després amb el temps a estudiar a fons també els textos i les diverses escoles, i també amb el treball interreligiós vaig tenir contacte directe amb molts membres de diferents denominacions budistes, i això em va ajudar a refermar-me en la meva fe en el Déu de Jesús i estar molt content de fer part de l'Església, de formar part de l'Església.
Mossèn Cinto, vostè ha tingut crisis de fe.
Crisi de fe en el sentit de...
En general.
De pensar, deixar-ho córrer tot. Crisi, sí. Podria dir que he tingut moments crítics en els quals m'he replantejat molt a fons la meva fe. Diria, per dir-ne un, el moment potser més significatiu, més fort de la meva vida va ser al voltant dels 40 anys. Ja portava doncs uns 15 anys bons vivint al Japó. En aquell moment estava vivint a Nagasaki. I recordo un dia especialment gris, i durant l'estació de les pluges em trobava també molt cansat per tota una sèrie de coses que havien passat. Estava començant, crec, també el que se'n diu la crisi dels 40, parlant de crisis d'edat. Sí. Per tant, un moment en el qual et replanteges tot el que has fet i saps que encara tens la possibilitat de canviar l'orientació, potser cap a un altre lloc que puguis aprofitar millor la teva vida. I en aquest moment he de dir que per primera vegada la meva vida, per tota una sèrie de circumstàncies, recordo un dia que vaig sentir dins meu el que deu sentir un ateu. És a dir, per primera vegada vaig pensar, però si realment tot fos un muntatge, si realment no hi fossis, parlant amb Déu, si realment no hi fossis, em vaig sentir de cop com en un, dalt d'un precipici, i que d'un gran penya-segat, que si jo em deixava portar per aquest buit immens que sentia dins meu com a possibilitat, em canviava completament tot el que m'havia sostingut la meva vida en aquell moment. Vaig voler ser conseqüent en aquest moment, viure'l també amb un esperit de fe, però amb un esperit intel·ligent. És a dir, potser és així, però tinc moltes coses que fins ara m'han donat la convicció que tu hi ets. Per tant, jo continuo visquent com si fossis, encara que començo a entendre que hi hagi gent que pensi sincerament que no hi ha res després de la mort. I vaig viure uns quants dies, no pas molts, amb aquesta actitud. La conclusió és que d'aquí me'n va sortir una fe molt més madura, molt més profunda, molt més encarnada, i em sembla amb una capacitat més gran d'estar a prop també d'aquells que estan a la recerca de Déu.
Vostè no era prevere encara.
En aquell moment, estava ja per ser ordenat al cap de poc temps.
Agraïdíssims per aquesta única experiència, testimoni de fe, i per tot el que ens ha explicat i per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a tots vosaltres.
Fins aquí l'Església d'Urgell d'avui. Els deixem ja amb la glossa dominical del nostre arquebisbe Joan Enric Vives. Els esperem, si ho desitja, la setmana vinent, en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Principat. Bon diumenge i bona setmana, amics.
La glossa dominical del bisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives.
Benvolguts, la litúrgia demana en aquesta Pasqua, ho diu la pregària del divendres tercer de Pasqua, que els qui hem conegut la gràcia de la resurrecció del Senyor ressuscitem a una vida nova per l'amor que ens infon l'Esperit Sant. Tota la renovació que la Pasqua ens aporta a nosaltres i que aquest any de la fe volem anar aprofundint és com un ressuscitar amb Crist a una nova vida. Com diuen els prefacis de Pasqua, 4 i 2, en Crist, que ha vençut el pecat, tot l'univers es renova i l'home caigut troba la integritat de la vida. I encara, en la seva mort, de Crist, la nostra mort ha estat vençuda. En la seva resurrecció, tots hem retornat a la vida. Podem, però, ressuscitar ja ara, abans de la mort? Aquella pregunta de Nicodem a Jesús, sobre si l'home pot néixer quan ja és vell, reclama un néixer de dalt, un tornar a néixer, un recomençar. I això només l'Esperit Sant ens ho pot donar. Així s'expressa la nostra fe. Els qui pel sagrament de la fe, que és el baptisme, hem estat ja morts i sepultats amb Crist per les aigües del baptisme, i la fe de l'Església ens ha acollit, ja hem ressuscitat amb ell a una vida nova. I cal que per la gràcia de l'Esperit Sant que ens infon l'amor de Déu, ho anem mostrant en el nostre viure de cada dia. Viure d'amor i per a l'amor. Així és com la Pasqua il·lumina tot el nostre camí vital. Hem de ser un altre Crist, cada un de nosaltres, cada cristià, un altre Crist enmig del món, perquè el món cregui i rebi la gràcia de la presència salvadora de Jesús. Potser ho entenem una mica millor quan parlem amb gent que ha superat un atac de cor, un infart, o un càncer, o un accident gravíssim. Tots aquests sempre parlen que després han après a viure de forma diferent. Han après a valorar molt millor les coses que valen amb un altre ordre de prioritats. Que ja potser les coses materials no són el primer, sinó un valora molt més la família, l'espiritualitat i, sobretot, l'amor de Déu. I per què no ho comencem a viure ara ja, encara que no tinguem un infart o una desgràcia? Semblaria lògic, no? Ens cal néixer de nou, ens cal néixer de l'Esperit Sant. El nucli de la nostra fe cristiana l'exposa de forma molt bella i sintètica el cardenal belga Gottfried Danels. Ell diu: el sentit de la nostra filiació divina retrobada, l'entrada en la segona infància, el pas de la ciència a la saviesa, del cap al cor, o bé redescobrir Déu com a pare i entrar amb Crist en l'experiència vital, tots aquests elements, en això consisteix la fe cristiana. I aquesta experiència és profundament terapèutica per a la nostra civilització. Fins aquí el cardenal. Aquest és el nucli del que vivim i anunciem, humilment, els qui ens envolten, perquè ens fa feliços i farà feliç, n'estem segurs, a tot aquell qui s'atreveixi a cercar aquest tresor que és la fe. Podem preguntar-nos: en què cal que es renovi la meva vida en aquesta Pasqua? Perquè si no volem ser hipòcrites, caldrà que l'estil de la nostra vida sigui un estil de persones ressuscitades, de gent que ha deixat l'estil mundà al darrere, els criteris egoistes, superficials del món, per viure el nou estil, la nova vida, segons l'esperit de Jesús ressuscitat. Això potser crearà sorpresa o admiració, rebuig o sarcasme en els qui ens envolten, i malament rai si no en creés, perquè potser significaria que pensem com tothom, que ja actuem com tothom, que som pagans o mals cristians, que ja ens hem adaptat als criteris del nostre món. Però nosaltres anunciem el Crist i guarim les ferides del món amb les obres de l'amor de Déu que habita en nosaltres. Ens ho va repetint la litúrgia pasqual ben sovint. Durant 50 dies celebrem la gran festa de la Pasqua i ens ho va repetint perquè ho anem fent nostre, ben personalment. Així prega la litúrgia, que les celebracions pasquals donin sempre en nosaltres fruits abundosos, que les nostres obres acreditin la fe que professem i la participació en el sagrament del Fill de Déu ens transformi en homes i dones nous. Que tingueu un bon diumenge i una bona setmana. Adéu-siau.
Ràdio Estel